doncs estan en la, en els perfils d'Instagram corresponents.
I també s'ha d'animar la gent que faci la donació perquè optarà a sortejos bastant, bastant importants, no? Que això també s'ha de destacar.
Sí, correcte. Nosaltres vam estar parlant amb diferents negocis, diferents associacions, diferents coses d'aquí de l'Escala, com restaurants, com el tema dels pàdels i tot això, i llavors la gent que dona donacions entra dintre d'uns sortejos que cada setmana li pot tocar pues, anar a esmorzar, anar a dinar, anar a passar en pàdel, anar a fer coses de caiacs i coses que han donat els negocis d'aquí de l'Escala.
Vull dir que això també s'ha de tenir en compte, sí, que mira, que si toca una fideuà...
Sí, no? Collonut.
I has fet una donació de 10 euros, aquí
s'ha
sortit guanyant, no?
Sí, sí, exacte.
Aquesta nedada serà a les 5 de la tarda, no?
Exacte. Correcte.
Sí. I llavors, després, hi ha activitats paral·leles com...
Zumba.
El Zumba i...
I un concert. I un concert allà a la plaça de les, a la platja de les Barques. I, bueno, tindrem una petita barra perquè la gent pugui prendre coses i, bueno, tot suma. Tot suma el... a el que puguem anar recaudant per donar a l'Oncolliga.
Llavors, tot el que es recapti el dia d'aquesta jornada, doncs, tot això doncs, ho ingressarem nosaltres a, doncs, en el perfil nostre que tenim a l'OncoSwim, però també la gent té l'opció de directament doncs, a fer les donacions en el nostre perfil a l'OncoSwim, que és TriniSwim, ja ficarem el link, ja us passarem el link a algun lloc, i allà mateix doncs, es fan les donacions de l'import que es vulgui.
Exacte, doncs moltíssimes gràcies.
Molt bé, i moltes gràcies.
I acabem avui el programa amb aquesta entrevista. Gràcies. Doncs que avui, si l'altre dia corríem amb la Marató d'Empúries, doncs avui ho fem nedant. Això va així, no? L'esport és així i cada cap de setmana els esports són molt diferents. Nosaltres hi tornem dilluns. A reveure. Adéu-siau.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
S'aniran desplaçant més cap a Lleida i al Pirineu, però a gran part de les comarques de Girona tindrem clarianes. Per tant, precaució, bàsicament, amb aquests xàfecs que apareixeran al sud del país, especialment les primeres hores del dissabte. N'estem pendents a la xarxa.
I milers de treballadors s'han manifestat avui 1er de maig a Barcelona en la manifestació de Comissions Obreres i UGT. I seguim, ja que, segons els sindicats, han aplegat 10.000 persones, xifra que la Guàrdia Urbana ha rebaixat fins les 2.500. També ens anem fins al Pirineu, on l'estació de Masella ha finalitzat la temporada d'esquí amb uns registres de més de mig milió de visitants. El complex ha estat el que més ha allargat l'obertura de les instal·lacions. I ens anem fins a Girona, en els esports, on aquesta nit hi ha nova jornada de primera divisió. A les 9 rebran el Mallorca. Fins aquí les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Tenim poca aigua i una part la perdem pel mal estat de les canonades? Tenim la xarxa de distribució realment feta a un colador? Ja no parlem de fer-ne un bon ús, sinó directament de si l'estem deixant escapar. I ja hem vist que l'aigua, en molts casos, no serà abundant i, al contrari, serà molt costosa d'aconseguir. Avui, les fuites al cirada del Quatre Gotes. Ara moltes poblacions s'estan posant les piles i estan fent la feina. Nosaltres també baixarem al subsol en un capítol que sí, també mirarà en com fer un ús més eficient de l'aigua. I quin paper hi juga, per exemple, la innovació tecnològica? Digitalitzar? Per què? I amb la lupa posada en els consums, havíem deixat en marxa una conversa al voltant del sector turístic. Malgaste és el gran interrogant. No desfem encara les maletes perquè just ens havíem quedat, recordeu, a les portes entrant a l'hotel i encara amb diverses qüestions per tractar. En aquesta novena cita del programa, el nostre gran objectiu, no perdre ni una sola gota d'aigua.
Quatre gotes.
El sector de l'hostaleria i el turisme va estar en el punt de mira. Va ser un dels focus de debat en la darrera sequera, especialment quan es discutien les restriccions a aplicar. Un turista gasta de mitjana un 60% més del que consumeix un habitant de Catalunya. Estem parlant de 265 litres per dia. El 2024, tot el sector del turisme va consumir 24,6 hectòmetres cúbics. Això equival aproximadament el 5% de tota l'aigua que consumeix Catalunya en un any. Per fer-nos una idea, per exemple, els viatgers que ens van visitar van gastar tant com totes les activitats econòmiques i els residents de la comarca del Maresme. La quantitat d'aigua que gasta un turista sí que és cert que ha baixat progressivament amb els anys, però, d'altra banda, la despesa hídrica del conjunt del sector també ha augmentat aquests darrers exercicis perquè estan arribant més visitants, 32 milions al 2024. En qualsevol cas, ni tots els turistes gasten el mateix, ni tampoc tots els allotjaments treballen amb la mateixa sensibilitat. I reconnectem amb la visita que estàvem fent a l'hotel Blaumar de Salou i amb la conversa amb la seva responsable de qualitat i també de medi ambient, la Núria Varela.
La piscina i aquest any és un consum gran.
El vostre canvi comença, podríem dir, fa més anys. No us agafen aquest últim context de sequera, però entenc que potser sí que en el conjunt del sector, en cada un d'aquests episodis de sequera és quan salten les alarmes, com en tota la societat, perquè l'accés a l'aigua comença a ser una amenaça. És llavors quan es pensa més en d'on treure, d'on estalviar aquesta aigua?
Sí, crec que malauradament no, és, com tu dius, sona l'alarma quan hi ha una sequera, quan potser hauríem de treballar sempre en aquest recurs tan indispensable, i és per això que a mi em preocupava quan en aquesta última sequera es feien campanyes de sensibilització amb coses tan bàsiques, quan crec que són coses que haurien d'estar interioritzades des de fa 50 anys o 30 o 25. I per això crec que sí que malauradament passa que fins que no hi ha una alarma potser la gent no som conscients del perill que hi ha.
Clar, per un costat hi ha les actuacions que ha de fer l'empresa del sector hoteler per estalviar aigua, i després hi ha els hàbits de la pròpia ciutadania, del viatger que arriba aquí a l'hotel. En qualsevol cas, quan parlem d'eficiència, per exemple, que ara que som a la piscina, a simple vista veiem una piscina més o menys normal, però clar, parleu que us ofereix un estalvi d'aigua important. Com és aquesta piscina?
Doncs mira, aquesta piscina la vam reformar el 2009. Té la mateixa làmina d'aigua, és a dir, la mateixa superfície d'aigua pel client, per tant, i l'aforament de la piscina és el mateix que abans el 2009, i el 2009 el que vam fer va ser reduir la profunditat de la piscina a la meitat. Vam passar d'una piscina, la típica piscina que tenien tots els hotels i totes les comunitats, amb una profunditat de 2,70 o 2,50, l'hem reduït amb una profunditat de 1,50. Per tant, a l'esbarjo és el mateix. També ens adonàvem que a la zona de 2,70 no hi havia ningú, i per tant, dissenyant una piscina amb la meitat de profunditat, hem reduït el consum d'aigua de metres cúbics disponibles en més del 60%.
Vosaltres destaqueu, especialment aquí a l'hotel Blaumar, el canvi en la manera de concebre la neteja de les habitacions.
Mira, nosaltres, de fet, el sistema de neteja ja el vam canviar el 2016, introduint el fregat pla, és a dir, amb una mopa humida, i des de l'any 2024 vam introduir una mesura molt més atrevida, que és el servei de neteja ecofriendly, que consisteix en que nosaltres no utilitzem aigua en la neteja diària de l'habitació, ni aigua ni productes químics, no, només durant els primers 3 dies. A partir del tercer dia fem cada 3 dies neteja amb aigua. Amb això hem aconseguit també una reducció de més del 30% del consum en la neteja d'habitació.
Quedem-nos a l'habitació, perquè abans en parlàvem, les dutxes és on també cau molta d'aquesta aigua. I clar, això sí que té a veure en els hàbits del turista. Ens imaginem a nosaltres mateixos, quan anem de vacances, gastem més aigua perquè estem relaxats i tota aquella consciència que podem tenir a la llar, desconnectem i ens estem més estona a les dutxes. Però clar, després també pensem en el turista estranger que ve d'un altre context, segurament en molts casos més favorable en quant a pluja. Clar, com es treballen aquests hàbits perquè les dutxes realment siguin per una qüestió d'higiene?
Sí, nosaltres, bueno, com et deia, la sensibilització és primordial en quant al comportament de les persones o dels, en aquest cas, dels turistes o dels clients al nostre hotel. Per suposat, nosaltres tenim reductors de caudal i airejadors que, per tant, redueixen el consum per litro, per minut, potser entre 6 i 7 litros. Amb això hem aconseguit bastanta reducció, però cal després conscienciar el client. El 2014 nosaltres érem un hotel amb banyeres a tots els banys, vam fer un estudi preguntant als clients que els semblaria que canviéssim banyeres per plats de dutxa i bueno, no va haver-hi gaire reticència, així que bueno, els clients ho demanaven, però finalment bueno, vam fer la reforma i vam substituir, amb aquí vam reduir per suposat moltíssim el consum d'aigua. El que tu deies, no? Quan anem de vacances potser ens relaxem i fem coses que a casa no faríem, com banyar-nos cada dia, quan a casa potser et dutxes. Amb això ja vam fer una reducció important i bueno, el que hem de fer és ser conscients tots de que quan no canvis el barret quan ets turista i quan ets persona, no? Ciutadà a casa teva, i ser conscients de que consumint més aigua pues, ens afecta a tots, a tot el planeta i no només a casa teva.
El que es pot trobar a la ciutadania és que en una situació de sequera se'ls demani consumir 100 litres diaris d'aigua, en canvi un turista, sobretot en casos de luxe, estigui consumint 5 vegades més. Aquí hi ha una diferència, no?, que és la que genera tensions, i no sé si també és la que s'hauria d'acabar disminuint.
Segur. En el nostre cas, nosaltres a l'hotel, tenint en compte que no tenim bugaderia i això seria li donaria un resultat diferent. El nostre consum vam començar a mesurar el 2010, estàvem a prop de 200-220 litres per pernoctació i ara estem en un consum de 166 a l'any passat, 2024. Això s'ha produït gràcies a les inversions que nosaltres hem fet per a ser més eficients en quant a la disponibilitat de l'aigua, però també estic segura que per conscienciació de les persones, cada vegada som més conscients del que hi ha.
Doncs, Núria, gràcies per fer-nos aquest petit recorregut per l'hotel i us encoratgem també a seguir amb aquests passos cap a la sostenibilitat.
Molt bé, moltes gràcies.
Sortim realment refrescats de la piscina i amb ganes de més reflexions. En aquest capítol parlarem de fibra òptica i aigua. Quina relació poden guardar? Anirem fins a l'ampolla, al Baix Ebre, per entendre la connexió. Però abans ha arribat l'hora de radiografiar les nostres instal·lacions, aquestes canonades, i anar a la recerca de les fuites, el gran tema. Ens hem de preocupar? Buscant aquesta major eficiència en la gestió de l'aigua, anem incorporant veus aquí al Quatre Gotes, i ara la pròxima també és experta. Parlem amb en Carles Conill, que és president de la Comissió d'Aigua, Energia i Medi Ambient del Col·legi d'Enginyers de Camins i també president de l'Observatori Intercol·legial de l'Aigua. Carles, benvingut.
Moltes gràcies.
Quan analitzem les infraestructures, totes aquelles que ens serveixen per dotar-nos d'aigua a casa nostra, quines són les seves debilitats? On les hauríem de situar?
Nosaltres, com a Observatori Intercol·legial de l'Aigua de Catalunya, vam apuntar que aquesta sequera, que consideràvem que, degut al canvi climàtic, seria estructural, calia millorar eficiència, perquè en aquesta situació, quan està fent falta aigua, l'aigua que es perd potser és el més preocupant, o sigui, dol més en aquests casos. Nosaltres vam abordar tres grans línies. Una, clarament, de les infraestructures, és les fuites o les conduccions d'aigua potable. Es podrien afegir, a part de les conduccions, doncs els mecanismes com vàlvules o dits, etc. També en les escomeses. Però, per simplificar, parlaríem del que és la xarxa de transport i, sobretot, la de distribució d'aigua potable. Aquest seria un punt, però apuntàvem dos temes més. Un, l'ús de l'aigua a l'agricultura. Estem en un país on el 50% dels regadius no són eficients. I la tercera és l'eficiència de l'ús de l'aigua en l'indústria. Aquestes tres línies van ser per nosaltres les prioritàries. Si entrem en el primer dels ítems, el que és l'eficiència en l'ús urbà de l'aigua, considerem que la gent, la població, la ciutadania, doncs en termes globals ho estem fent força bé. És a dir, Catalunya té un consum de 120 litres per habitant dia, un consum domèstic de 120 litres habitant i dia, que és força exemplar. en l'ús de l'aigua. Això vol dir que també considerem que aquí hi ha menys a estirar, hi ha menys recorregut a fer, tot i que sempre en queda.
De fet, una de les qüestions podrien ser tots aquells usos en els quals encara hi destinem aigua potable quan no caldria que reunís aquestes condicions. Aquest seria un camí per recórrer?
Aquest és un camí a recórrer, aquest és un camí a recórrer, i aquí vull significar, per exemple, la darrera ordenança de l'Ajuntament de Barcelona per l'ús d'aigües grises, Ús d'aigües grises vol dir que l'aigua que es fa servir per la banyera o la dutxa es pugui aprofitar per la cisterna o es pugui aprofitar per la neteja de zones comunes, de l'edifici, o per rec. Jo crec que mesures d'aquestes, l'aplicació d'una ordenança que no és l'Ajuntament de Barcelona l'únic, sinó que molts altres ho han fet, és una bona mesura per ajudar-nos a tots a ser més eficients a casa amb l'ús de l'aigua. Però quan la sequera, vam donar-nos en compte que, si bé, com he dit, consumíem a un nivell força exemplar com a ciutadania, sí que les xarxes estaven en termes globals perdent de l'ordre del 20% de l'aigua. Ho vam sentir força durant amb les notícies i tal, que hi havia municipis que podien perdre un 40% d'aigua a la xarxa o més. És a dir, una quantitat molt notable. Vagi, això no per criticar els ajuntaments, que normalment tenen prou feina, sinó perquè el conjunt d'administracions, i amb finançament públic i finançament privat, s'ha d'abordar el repte de tenir les conduccions i les instal·lacions d'aigua en bones condicions.
Fem un petit respir, de seguida tornem amb la conversa amb el Carles Conill, però aprofitarem que ens mencionava l'estat de les canonades per anar una miqueta més enllà. L'Agència Catalana de l'Aigua, en el context de l'anterior sequera, va voler estudiar l'estat de les fuites i hem volgut fer un petit resum de les conclusions que es van extreure analitzant pobles i ciutats.
Les auditories encarregades per l'ACA el 2022 van analitzar més d'un centenar de municipis catalans, l'equivalent al 77% dels abonats. En resum, van detectar que cada any es perd un 20% de l'aigua. En total, 98 hectòmetres cúbics. Aquí hi ha una petita part que són per culpa de robatoris, connexions il·legals o per problemes amb els comptadors. Però el gruix principal són pèrdues reals. Les fuites a Catalunya, doncs, suposen com a mínim 74 hectòmetres cúbics anuals. Per fer-nos una idea, és gairebé la meitat del pantà de Sau, o com si es buidés cada any l'embassament de la Llosa del Cavall o el d'Oliana. Per culpa del mal estat de les canonades, la meitat dels pobles auditats perdien més del 20% de l'aigua. Els casos més complexos són els d'Amposta i Alcanar, on s'escapava un 60 i un 56% de l'aigua per fuites o usos no comptabilitzats. Segons els estudis, un 78% de les fuites dels municipis catalans són tècnicament habitables.
La renovació de les canonades és una feina de llarg recorregut perquè estem parlant de molts quilòmetres de canonades i també en moltes poblacions, per tant, no serà una cosa immediata. Per això, aquí potser l'estratègia hauria de ser triple: renovació, manteniment i també aquella capacitat per conèixer en temps real com estan les infraestructures, com estan les canonades i, en definitiva, com s'estan deteriorant aquestes instal·lacions, perquè no ens acabem trobant amb el mateix d'aquí a 30 anys.
Sí, i això últim que acabes de dir és important, És a dir, que hi ha una sequera, hi ha un esforç i s'aboquen fons, subvencions de les administracions per ajudar a que això millori, però no s'ha d'oblidar, i això s'ha d'anar mantenint. És important no perdre la memòria. Quan hi ha sequeres es fan accions, hi ha una preocupació, i aquesta preocupació no l'hem d'abandonar. És a dir, s'ha de fer inversions en reposició, en manteniment, i incrementar el que és els mecanismes de control de les fugues. És a dir, les xarxes ben gestionades estan el que s'anomena sectoritzades, i per tant, quan hi han pèrdues, tu pots esbrinar més ràpidament a on s'està produint, i a més tens mecanismes per aïllar els punts on hi ha les pèrdues i poder actuar i reparar-ho, resoldre-ho més ràpidament. És a dir, tot el que sigui digitalitzar els punts de control i els consums són mesures que es requereixen inversions, però que són necessàries per mantenir aquest bon estat de les xarxes, i que no ens tornem a trobar el proper episodi greu de sequera, que amb el canvi climàtic pot aparèixer molt més aviat del que ens pensem, i que tot l'esforç fet en tenir les xarxes en condicions no es perdi.
Has tocat, perdona, un concepte que crec que és clau, que és la digitalització, però clar, de quina manera ens pot ajudar, no? Ho dic perquè segurament a ulls de la ciutadania potser és més rendible o més fàcil d'explicar una renovació d'una canonada sencera. S'entén que allò ens ajudarà a perdre menys aigua, però clar, com ens pot ajudar el fet d'incorporar tecnologia en aquesta xarxa de distribució? De quina manera és realment útil?
Bé, la tecnologia ens ha de permetre conèixer el que està passant. Això a la xarxa, a nivell de sobretot conèixer via digitalització els consums de cada un dels punts de les xarxes, i inclús dels punts d'arribada de l'aigua als nostres edificis, a les nostres cases. Això permet optimitzar, perquè aquest coneixement és el que ens permetrà veure quan es desvia, i es desvia per rotures, per accidents, perquè una canonada ha envellit, etc. La digitalització de la xarxa és bàsica per poder conèixer i fer una gestió més acurada i més eficient de totes les instal·lacions.
I acabem amb una altra qüestió, no sé si aquesta té tant camí o no per recórrer, és la innovació tecnològica. De quina manera estan apareixent aquestes innovacions tecnològiques, aquestes solucions tècniques, a quin ritme s'estan plantejant d'acord amb les solucions de futur que ara tenim, no? No sé si d'aquí a unes dècades en sortiran altres tecnologies que faran que les actuals quedin completament desfasades.
Aquí jo seria força optimista. El sector de l'aigua aquí a Catalunya treballa bé, s'estan produint innovacions, hi ha inversions, hi ha diners per fer recerca, per fer desenvolupament, per fer innovació. Nosaltres considerem que s'hauria d'incrementar, hauríem d'arribar al 4% del volum econòmic del sector. Ara estaríem amb una xifra algo més baixa, però vull dir, la ruta està traçada, hi ha molta gent interessada i preocupada, i que treballa en aquesta direcció. Un cas en aquesta línia seria l'ús de l'aigua a l'indústria. L'indústria fa temps que, com que la majoria de les indústries han de pagar tant per l'accés a l'aigua com per el sanejament de les seves aigües brutes, fa que ja de fa anys s'hagi anat incrementant la seva eficiència. També moltes indústries en aquesta mateixa recerca de l'eficiència estan incrementant la reutilització interna de les seves aigües de procés, i a la vegada també, o altres, estan utilitzant aigua regenerada. Jo diria, afegiria un últim criteri per això, que és clau, que és la petjada hídrica. Aquest concepte que ve a ser o ve a significar de conèixer quina és la quantitat d'aigua que necessitem o que fem servir per cada unitat produïda o per cada activitat econòmica, ha de ser un element clau, i calcular aquesta petjada amb un càlcul estandarditzat i comparable ens ha de permetre poder veure com tota aquesta eficiència que estem volent lograr, doncs, cada vegada vagi millorant. Si no baixem l'esforç que s'ha fet durant aquest darrer episodi de sequera, això, tant al camp com a l'indústria, com a les administracions, si es fan les inversions que havíem pensat que calia fer, podem anar a camí, i això jo crec que això seria el desig, de que un país com el nostre ha de ser un referent en l'ús de l'aigua, del bon ús de l'aigua. Jo crec que tenim l'oportunitat, i crec que en molts llocs la voluntat, de ser un país capdavanter en l'ús de l'aigua, com és Califòrnia o Singapur, etc. Jo crec que aquest hauria de ser un repte per tots.
Carles Conill, president de l'Observatori Intercol·legial de l'Aigua, hem vist que tenim molta feina per fer, ens apuntem tots aquests deures i t'agraïm que hagis passat revisió amb nosaltres.
Molt bé, moltes gràcies.
Quatre gotes, el podcast sobre la sequera.
Pugem novament al cotxe i anem cap al Baix Ebre. Des d'on el Consorci d'Aigües de Tarragona gestiona la distribució a municipis i també a indústries. Nosaltres avui ho fem per abordar aquesta qüestió, la gestió de l'aigua, si pot ser o no més eficient. Ja ens trobem a l'estació d'aigua potable de l'Ampolla del Consorci d'Aigües de Tarragona per parlar amb el seu gerent, en Josep Xavier Pujol. Benvingut al programa.
Gràcies, bon dia.
Quan parlem d'eficiència en la gestió de l'aigua aquí al Consorci d'Aigües de Tarragona, a què ens referim exactament?
Bueno, eficiència n'hi pot haver de diversos tipus. Potser la principal, la que és més notòria i a les efectes de la gent la que entén més, és l'eficiència hidràulica de la instal·lació. Diguem-ho, traduït d'una altra manera, el nivell de pèrdues. Un concepte que amb la sequera s'ha vist molt, molt augmentat, perquè al final l'aigua que es perd per la instal·lació no fa cap profit a ningú. En el cas del Consorci, tenim estudis acreditats de l'any 2023 amb una eficiència del 99,6. El 2024 està pendent de rebre'l, però estarà a l'ordre del 99,7. que són valors amb una eficiència molt alta, diguem que molt alta, inclús de superar i de mantenir al llarg del temps. Això ens ho fa la Universitat Politècnica de Catalunya, una entitat externa i aliena a la nostra, per dir-ho manera, a la nostra fe de cada dia, i que amb les dades que li proporcionem de tots els cabalímetres, de tot el sistema de gestió que tenim, de control intern, des de la captació fins al lliurament als usuaris, doncs ens fa aquests balanços, i aquests balanços anuals doncs són aquests números tan satisfactoris.
Clar, marge de maniobra en aquest sentit, en aquesta eficiència hidràulica, entenc que no n'hi ha molt més. Per tant, el repte de futur per al CAT deu ser mantenir la infraestructura, conservar aquesta bona nota.
Exacte, sí, sí. O sigui, tot i tenir aquest número, no es podem dormir, no? Continuem fent inversió, renovant equips, renovant instal·lacions, renovant cabalímetres. Els cabalímetres s'han de renovar a la llei de metrologia cada 12 anys, i llavors tenim un parc de control molt exhaustiu, perquè al final són cabalímetres de facturació. La gent vol que se li facturi realment l'aigua que se li dona. Llavors, no admetríem que hi hagués errors amb aquesta, o errors considerables amb aquesta mesura amb la qual es factura el consorciat.
Un dels camins de futur per al Consorci sí que és la digitalització, però clar, fins a quin punt o de quina manera aquesta digitalització es pot arribar a traduir en un estalvi efectiu d'aigua?
Bueno, la digitalització és un terme senzill però a la vegada complexa, no? La digitalització, en el nostre cas, té a veure amb un projecte de digitalització integral de totes les seqüències del CAT, des de captació, potenciació i digitalització. I amb aquesta digitalització el que volem ser és més eficients en tot el tractament de les dades, dels processos de tractament propi, amb la qualitat de l'aigua i també, com no, amb l'estalvi d'aigua. També amb l'estalvi d'energia, amb l'energia, per exemple, hem posat en aquest pla de digitalització dos parcs fotovoltaics de 4,5 megawatts, que això també ha d'ajudar pues, a l'eficiència pues, energètica, de manera que produïm energia verda amb una quantitat considerable, que pretenem que el 15% del consum de tot el consorci sigui procedent de plantes fotovoltaiques. També en l'estalvi d'aigua, no? De les fuites. O sigui, pensa que un tant percent, encara que sigui un 1% d'una quantitat de 75 hectòmetres cúbics que generem a l'any, o que subministrem a través de la xarxa nostra, doncs és una quantitat d'aigua molt elevada. O sigui, pretenem quantificar, i si el projecte ho fa, que siguin uns 150.000 metres cúbics anuals, que són molts, però comparat amb els 75 milions, doncs és un percentatge molt baix, que també siguin d'estalvi d'aigua que no tinguem registrada.
Dins del Consorci d'Aigües de Tarragona, una de les grans apostes dels darrers anys ha estat l'auscultació amb fibra òptica de la canonada principal, que és la que distribueix l'aigua des d'aquí fins al Camp de Tarragona. Quina informació us està oferint aquesta tecnologia?
Bueno, ens dona una informació en continu, permanent, 24 hores per 7, tots els dies de l'any, a través d'uns centres de control que hi ha en dos parts del món que ens fan aquesta supervisió, i que ens reporten pues, com està la tuberia en cada moment, com evoluciona l'auscultació en continu de l'estat estructural de la tuberia pretensada, que és la tuberia que fins ara ens ha donat dos sustos, no?, de rotura. Pues ara en aquests moments està al 100% monitoritzada, a 85 quilòmetres, des de juliol del 23, que tenim ja aquest report continu de qualsevol cosa que passi. Automàticament tenim la incidència, pues, un report en un correu electrònic, i que automàticament això va a una base de dades i podem anar a veure l'acumulació d'aquestes successives rotures d'espires que es produeixen amb la tuba fins a un punt en què pot ser ja oportú intervenir en aquella tuberia. El fet puntual d'una rotura d'una espira d'un tubo és un fet, pues, diguem, comú i habitual dins de l'estructura de materials, no?, de com pot ser una tuberia. El fet de que es vagin acumulant pot arribar un moment en què sigui crític. I llavors, abans d'entrar en aquesta criticitat, doncs tenim ja un sistema de detecció, d'acumulació, que llavors ho planifiquem ja per una operació de manteniment habitual i programada. El que intentem evitar és que hi hagi qualsevol intervenció no programada que pugui provocar una interrupció, doncs, a vegades que superés l'umbral de reserves pròpies neutres de subministrament, no? Fins ara, doncs, en 40 i 30 hores ho hem solucionat, però això no vol dir que estem exempts de riscos. Hem reduït moltíssim el risc, l'hem reduït al mínim, perquè ara sabem què passa amb el tuberia. Abans no ho sabíem.
Aquest exemple, aquest sistema de fibra òptica, vista l'experiència del Consorci d'Aigües, creieu que podria arribar a ser útil també per als municipis, que es pugui aplicar en la distribució en baixa de l'aigua?
Bueno, és més difícil, perquè l'estructura, la topologia de la pròpia xarxa, és difícil que amb unes tuberies petites, molt mallades, molt sectoritzades, posar fibra òptica, en el cas nostre, que ha sigut una fibra òptica interior. Nosaltres, la fibra està dins del tubo, i és quan allí monitoritza molt millor una rotura acústica que la recull la fibra òptica. El fet de que també tinguem seccionaments cada 2 o 3 quilòmetres, doncs ha fet que això s'hagi de superar, no? La fibra, o sigui, la vàlvula ha de continuar tancant, seccionant, i la fibra s'ha tingut de desviar cap a fora i tornar a entrar després de la vàlvula. Això amb una xarxa en baixa és molt més difícil. Hi ha altres sistemes, potser menys eficients, però també existeixen per detectar fuites. O sigui, cada cosa té el seu, no? No és una solució universal que diguem, bueno, ara la fibra serveix per tot. La fibra serveix, doncs, per diàmetres grans i per estructures molt lineals i sistemes d'abastament, doncs, més complexes.
I el gran repte de futur del Consorci d'Aigües de Tarragona d'aquí a unes dècades, per exemple, a l'horitzó del 2050, quin seria?
Bueno, un repte és dotar de suficient resiliència com per anul·lar encara més la possibilitat de desabastament, no? Tenir altres recursos, estem parlant de la desaladora del Foix, estem parlant d'altres de reutilització per part de les ajuntaments i indústries, que baixaria potser la pressió també de consum dels propis consorciats, una mica fer diversificar el risc, no? Els riscos hi són, i el risc el que s'ha de fer és minimitzar al màxim. Risc zero, com sabeu, ja no existeix, però hem de fer coses com perquè en qualsevol cas que tinguéssim una contaminació del riu, que tinguéssim una rotura de tuberia, que tinguéssim alguna cosa, doncs ser suficient resilients com perquè tinguéssim subministrament assegurat.
L'horitzó de futur, vist el creixement demogràfic i també econòmic del país, ens porta a pensar en un consorci d'aigües que haurà de moure més aigua, o bé estem parlant d'un canvi de mirada, potser amb la mateixa aigua cobrir més usos?
Home, jo et diria que molta més aigua no. Diguem que actualment el consorci subministra el 85% de la població. Hi ha molts municipis que amb aquesta sequera que han patit durant aquests 3 anys s'han vist una mica amb poc auxili, no? Municipis molt propers inclús a la nostra xarxa, que el fet d'estar connectat o no connectat amb una xarxa malta, doncs hi ha una diferència de la nit al dia. És gent que ha tingut d'anar 2 anys seguits en cubes, amb una quantitat de cubes diàries impressionants, i que finalment fins que s'han connectat doncs no han pogut una mica respirar, en el sentit de que jo crec que hi haurà municipis que es connectaran, però el volumen que representarà aquests consums són molt minsos respecte a l'actual demanda que ja tenim del consorci. Falta molta inversió, molt costosa, tecnològicament també difícil, però no impossible, ni molt menys. El que passa és que el consum és molt petit. Pensem que hi ha una iniciativa d'11 municipis a la zona de la Conca Barberà i el camp tarragonès, 11 municipis allí, que els 11 no arriba a 2.000 metres cúbics dia. Actualment nosaltres d'aquesta planta d'aquí en surten 250.000 al dia. Per tant, són intervencions d'una certa complexitat, però amb poca aigua. Llavors el creixement, sí, seguirà creixent, la regeneració per part de la indústria va a més també, però jo crec que l'horitzó d'aquests 75-80 hectòmetres cúbics anuals que portem en els últims 7-8 anys es anirà mantenint, creixent poc, però bueno, anant mantenint-se i un lleuger creixement vegetatiu, diguem-ho d'aquesta manera.
Josep Xavier Pujol, gerent del Consorci d'Aigües de Tarragona, gràcies per haver-nos acollit a les seves instal·lacions.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Quatre gotes.
El desenvolupament tecnològic ens valdrà per fer front als reptes que presentarà el clima a Catalunya en les pròximes dècades? Tenim temps de reacció o la tendència ja és irreversible? En el següent capítol, les projeccions de futur. Saltarem fins a la pròxima o les pròximes sequeres per veure com seran. I hem deixat diversos interrogants pendents, com per exemple si ens hem d'anar familiaritzant amb el terme desertificació. En el proper capítol recollim les conclusions i mirem de totes al futur.
Quatre gotes, una coproducció de la xarxa i l'Espluga FM Ràdio, amb el suport de l'Espluga Audiovisual i la col·laboració del Port de Tarragona, el Museu Terra i el Consorci d'Aigües de Tarragona.
T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Joves amb ofici. Recorrem el país per conèixer joves que mantenen vius oficis tradicionals. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
L'Espluga Calba, un petit poble de poc més de 300 habitants, situat a les Garrigues, a mig camí entre l'Urgell i la Conca de Barberà, ha viscut tota la vida de l'agricultura de secà. A la terra i els pobles que en viuen, les incerteses del camp han estat sempre el pa de cada dia i un motiu que va empènyer moltes famílies a deixar casa seva al segle XX per marxar a les grans ciutats buscant-hi millors oportunitats. Però el 1969, un petit grup de joves espluguencs, comandats pel mossèn Joan Llort, van decidir buscar una alternativa. Fent roba de punt, volien aturar el degoteig constant de gent jove. Van constituir la cooperativa John Phil. La fàbrica va esdevenir la principal sortida laboral per a les dones que vivien en el món rural dels 70, condemnades a dependre econòmicament del marit. 45 anys després, John Phil i Son Punt continuen sent una important font d'ocupació, desenvolupament econòmic i vitalitat en un entorn rural com l'Espluga Calba. La cooperativa va arribar a tenir una vuitantena de sòcies treballadores, sobretot dones, de l'Espluga i dels pobles de la Rodalia. Actualment en som vora una quarantena, però la cooperativa ha viscut revifalla durant els darrers anys a partir d'una estratègia clara. Produeixen roba de punt per a tercers, com ara per a moltes marques de renom, però des de 2016 treballen també amb la seva pròpia marca, Sant Jor, que ha permès diversificar els clients i contractar més comercials multimarca arreu de Catalunya i a diferents punts de l'estat espanyol. Abans, calia produir menys per viure, i l'angoixa de dependre de tercers sempre hi és present. Aquest és el sentit de l'existència de la seva marca. John Phil, Son Punt i Sant Jor són elegància, són caràcter, són el saber fer que es transmuta a la roba. Però també són responsabilitat, amb la traçabilitat dels productes i dels materials, amb la conservació dels coneixements associats al treball que es perden quan aquest es deslocalitza. Però així com sempre s'ha tractat de mantenir la gent al poble, ha calgut reinventar-se de nou, fent el mateix, creant nous llocs de treball en un entorn altament despoblat, però ara amb persones forasteres, tal com se'n diu en qualsevol poble. Especialment dones i persones que es troben en risc d'exclusió social, tot plegat en un sector que brilla per l'absència de formació en la confecció tèxtil i de persones que hi vulguin treballar. Aquesta idea va quallar el 2024 en el projecte d'intercooperació Teixint Futurs, del qual formen part 5 cooperatives amb el suport de Ponent Coopera i que pretén, amb aquests nous llocs de treball, ampliar la producció tèxtil de la cooperativa alhora que garantir el relleu generacional d'una plantilla envellida. La Mildre viu al poble i treballa a la fàbrica gràcies a aquest projecte i a la cooperació amb la Fundació Pare Manel. Nascuda el 1989, a Lloro, Hondures, va migrar el 2020 a Barcelona i fa un any que va poder portar la seva filla ja a l'Espluga. Totes dues se senten còmodes i satisfetes al poble. Hem vingut a visitar la Mildre a la fàbrica, a interrompre-la una mica perquè ens expliqui la seva història, però també a que ens ensenyi quina responsabilitat en la confecció d'una peça de roba li correspon.
He llegado aquí como todo el mundo, inmigrante. Empecé trabajando como camarera y luego empecé cuidando personas mayores. Bueno, al principio es muy duro, muy difícil, porque, bueno, siempre hay personas buenas, pero también así como hay personas buenas, hay personas malas, personas que se aprovechan de la situación de nosotras, que venimos de un país emigrando por muchas cosas que hay en nuestro país, mucha delincuencia, falta de trabajo. Pero bueno, dentro de todo vamos bien, o sea, he encontrado personas más buenas que malas.
Després de 4 anys gens fàcils a Barcelona, la Mildre va trobar aquesta possibilitat a l'Espluga Calba.
Hace un año fue que he llegado a este pueblo, un año y medio prácticamente. Y cuando me hablan del programa, pues yo estaba sin trabajo. Entonces me explican cómo es lo del trabajo y bueno, me pareció bien y más como me daban la oportunidad de regularizar y todo esto, pues por eso he llegado hasta aquí. Para regularizar sí, tenía que tener un contrato, un precontrato de trabajo.
La seva amiga, l'Antonella, la va ajudar a accedir a aquesta oportunitat que facilitava la Fundació Pare Manel col·laborant amb la cooperativa.
El pueblo aquí a trabajar por medio del programa que tiene el convenio la fábrica con la Fundación Pare Manel. Me contacté por medio de Antonella, que ella pues me explicó un poco cómo era el procedimiento del tema este de la fábrica, bueno, y como yo ya llenaba unos requisitos, por eso. Entonces he llegado hasta aquí, me he establecido aquí al pueblo, he conocido muchas personas que me han brindado su apoyo y bueno, he logrado regularizar mis documentos y también he logrado tener una casa, he logrado traer mi hija y bueno, mi hija está estudiando y estoy muy bien, estoy contenta por estar aquí en el pueblo. De momento no tengo ninguna otra, digamos, otro plan. Estoy bien, me siento cómoda, estoy muy contenta con mi trabajo.
La Mildred ja s'havia dedicat a una feina semblant a Honduras, però arribar a un lloc nou, desconegut i on no es coneix la llengua d'ús quotidià, és un camí d'adaptació. L'ajuda i el suport d'aquest nou entorn li han posat les coses fàcils.
Bueno, tengo unas compañeras que me han enseñado mucho, porque en mi país trabajé de esto, de lo que trabajo ahora, pero es muy diferente. Lo que hago ahora es muy diferente. Entonces me han enseñado, me han tenido paciencia y la verdad que estoy bastante bien. Claro que sí, agradecida, primeramente con Dios y luego con ellas, con todas, porque Monse, Albert, Ana, todas ellas han sido muy buenas personas que me han explicado y me han tenido paciencia también. Y yo, como soy tranquila también, si me explican algo y no lo entiendo, pues lo vuelvo a preguntar.
¿Y quina feina fa la Mildred?
Bueno, trabajo el mismo, de pegar cuellos punto por punto y lo que es la cremallera, la tapeta de la cremallera, donde van los botones, eso hago acá. Y en mi país también hacía lo de cuello redondo, más era cuello redondo. Pero el proceso es muy diferente, pero he aprendido muy rápido. Y he aprendido muchos procesos, a un poco a cortar, a pegar botones, a doblar, a empaquetar. He aprendido un poquito de cada cosa.
Som-hi, doncs, a la fàbrica, a la nau de confecció. L'Anna, l'encarregada que tot hi funcioni, ens explica què hi fan i com hi treballen.
Aquí és la sala de confecció. Sí, doncs, on comencem des de rotllos, a teixir.
Amb aquesta màquina, una altra sòcia treballadora cosa els baixos i els punts del polo. Comencen cada peça des de zero. Tal com ens explica l'Anna, cadascuna de la dotzena de dones que hi ha s'ocupen d'una part de cada peça de roba. Entre aquesta i l'altra nau, cada dia produeixen unes 700 peces. L'Anna ens explica els següents passos.
Llavors, aquí l'han de passar manual amb la màquina apagada.
Sí, no?
I llavors, sí, home, ara funciona. I després fan el funcionament. Fa les esquenes, les mànigues, els davants, així. Llavors, cada 20 minuts en surten 10 o 12.
I en aquesta feina grupal, la Mildre és una de les primeres baules.
Llavors, allí, a confecció, comencen des d'ara, remallem, que se'n diu, amb una màquina rodona, que és la que fan a la Mildre, que l'has vist?
Sí, m'ho ensenyat, sí.
Que passa que la Mildre posa el coig. És les primeres d'aquí. D'aquí confecció, la primera és muntar la peça.
Arriba l'hora que la Mildre posi la seva petjada en una peça com aquesta. Fets els baixos i els punys, arriba l'hora de les tapetes i, a posteriori, el polo estarà llest per afegir-hi el coll, allò que el distingeix.
Esto lo que hago, ya he hecho esto, que es la tapeta, luego la cierro, que va aquí, que va prácticamente aguja por aguja. Luego la cerramos aquí y siempre la hacemos que vaya derecho por... porque si no la tapeta quedaría por un lado. Y bueno, aquí pues ya vamos a hacer a coserlo. A coser aquí. Ya está. Esta ya es terminada. Lo que hice yo ahora fue esta tapeta y al final pues le pondremos el cuello.
La Mildre ens ha estat ensenyant com confecciona una tapeta, la doble capa de tela que sosté els de la part davantera del polo. Però tornem a l'oficina i així deixem que acabi la jornada. Ens explica com ha estat l'adaptació a la vida del poble més enllà de la feina.
Al principi llegué por medio de este programa y se me hizo bastante difícil, claro, el cambio de Barcelona aquí a l'Espluga, el tema del transporte, para mí era muy complicado, pero poco a poco me he ido adaptando. Pues soy una chica que me adapto a lo que hay. Luego me traje mi hija, fue otro un poco más, otro proceso más complicadito, pero estoy bien porque ya me he adaptado al pueblo, ya sé cómo manejar todo el tema del transporte, pues ya con la casa, con mis documentos, ahora que ya tengo la seguridad social y todo esto, para mí es que es algo muy, no sé cómo decirlo, es como una bendición de Dios, porque pues aquí si no tenemos documentos, pues no encontramos un trabajo prácticamente que nos paguen lo que tienen que pagarnos o que tengamos derechos, a esto me refiero. Derechos de, por ejemplo, si me enfermo, pues en otro sitio, si no tuviese documento, no podría ni darme de baja ni un día. Entonces, ahora con esto del tema de los documentos, pues yo ya me siento bastante como aliviada, como bastante bien.
L'adaptació no tan sols és la seva, també la de la seva filla, i es dona en unes circumstàncies semblants, però també diferents. Amb 15 anys, la seva filla té la possibilitat d'integrar-se en un entorn més juvenil, més nombrós i divers, i que, amb el temps, li ha obert la porta a fer vida social i li ha facilitat, per exemple, començar a aprendre català.
Al principio, pues, le costó un poco por el tema del català. Porque ella recién llegada, pues no se adaptaba a las chicas ni nada. Se le presentaba a las chicas para amistad y eso. Salía un rato y regresaba porque no entendía mucho. Pero ahora estando en el instituto, pues ya tiene sus amiguitas. He encontrado amigas prácticamente de mi mismo país y también amigas de aquí del pueblo. Y la verdad que ella se siente... Hasta ahora, pues, me dice que se siente bien. Le gusta la tranquilidad del pueblo. Sí, sí. Como nosotros, en mi país también somos así como de pueblo. Y entonces ya al venir al pueblo aquí, pues ya estamos como un poquito adaptadas al pueblo. La diferencia es que el catalán y esto para ella en el instituto, pues ha sido un poco complicado, pero poco a poco lo va aprendiendo. Lo capta un poco, pero hablarlo y esto todavía no, porque va a cumplir un año apenas que me l'he traído.
Ara, el repte és seu, i d'aquí s'ha d'encarregar de facilitar aquesta integració lingüística a les persones no catalanoparlants.
Sí, pues estuve en Barcelona, hice el básico 1, y allá, pues como el medio de transporte está todo muy bien, y era gratis y todo, pues lo aprendí un poquito. Pero acá pues aprendo cuando hablo, cuando voy a la tiendita, hablo un poco con Miguel y esto, o con alguna señora que me encuentre, ya me saluda y me habla en catalán, aprendo un poquito con ellos. Pero aquí no tengo un sitio para que lo enseñen, no lo sé. Pero como también por el tema del transporte, si encontrar uno en Borjas, no sé, los horarios y todo esto, no sé si irían bien.
La missió de Joan Llort i aquella generació d'espluguencs perviu després de gairebé 50 anys i ho continuarà fent. Gràcies als socis que fan avançar aquest esperit a base de treball, gràcies a l'Albert, la Montse i l'Anna que encapçalen aquest equip i mercès de la mateixa manera a persones com la Mildre, que així com encarna aquesta voluntat de mantenir fixada la població i així la vida i la cohesió social del poble, també és un cas exemplar de la necessitat tan cridada al cel d'evitar el despoblament. No tan sols mantenint-se un poble com l'Espluga o com les localitats properes dels Omellons o Fulleda, també repoblant aquests nuclis on es continua reproduint la vida que sempre hi ha hagut. Amb persones que, tristament, serveixen com a mostra que les persones migrades no marxen del seu país per motius espuris, sinó per buscar-se la vida i treballar. Han de deixar casa seva, i tantes, com la Mildre, busquen, precisament, trobar-ne una altra on... Hi ha molta gent que passa a comprar roba a la botiga, els iaios de la zona que venen a comprar la roba més clàssica, però també gent més jove que coneix la marca Setjor i li fascinen alguns dels seus dissenys. Us agradi el que us agradi, si sou o passeu per la zona, ja sabeu on podeu comprar alguna cosa més que roba.
Joves amb ofici. Direcció i locució, David Fernández. Entrevistes, guió i producció, Oriol Lleonart. Realització, Víctor Rubio. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
Ràdio L'Escala.
No. meva.
La vida que passa a través nostre.
Busco dins teu els vaixells enfonsats dels dies. Busco la clau del teu regne amb les cançons. Vull descobrir-te amb tot el cos.